Bon dia. L'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa tindrà més línies de bus.
L'informatiu del migdia.
Anem a intercalar els serveis de Girona, que ja tenen una freqüència, els que passen per Besalú doncs, i per les Planes, pràcticament de cada dues hores, doncs intercalem al mig el bus transversal. De manera que des de Besalú i Argelaguer, des d'aquests extrems de la línia per una banda, i des de les Planes i Sant Feliu, tens freqüència d'una hora per venir a Olot.
És el director gerent de Teisa, Àlex Gelabert. Des d'avui totes les línies del bus transversal s'aturaran al centre sanitari. És una vella reivindicació del col·lectiu de la gent gran de la comarca. El transversal ja no s'aturarà a l'estació d'autobusos i només ho faran els autocars que fan els serveis convencionals, que també passaran per l'hospital. Aquesta modificació no implica un cost addicional i els busos seran híbrids. La demanda per part del Consell Consultiu de Gent Gran de la Garrotxa sobre ampliar les línies amb aturada a l'Hospital Comarcal han arribat a bon port. Des de la inauguració del nou hospital l'any 2014, la comunicació en transport públic ha estat un mal de cap per molts usuaris, especialment gent gran acostumada a tenir l'hospital al centre d'Olot. De seguida entrem en matèria. Abans, però, repassem el més destacat d'aquest dilluns 20 de juny de 2022 en titulars.
El dia en 4 minuts.
L'Ajuntament d'Olot ja té en propietat 195 pisos. Els dos últims els ha comprat per un valor de 20.000 i 12.000 euros respectivament. Un era propietat d'una entitat bancària, l'altre d'un grup immobiliari. Es troben al carrer Pala i al carrer Sant Bernat i es dedicaran al lloguer social. L'alcalde d'Olot és Pep Berga.
En aquest moment en tenim 190, estem gestionant des de l'Ajuntament 193 habitatges de diferents procedències. És a dir, alguns són de l'Ajuntament, alguns són de particulars que ens els han deixat a la borsa de lloguer, alguns són de la pròpia Generalitat.
La falta de personal també trastoca el comerç. És un dels denominadors comuns de tots els sectors després del pas de la pandèmia. Des de l'Associació de Comerciants d'Olot confien en revertir aquest problema a partir d'aquest estiu amb l'ajuda d'estudiants i de cares a setembre amb la incorporació de professionals. La presidenta de l'ACO és Anna Planella.
Sempre ens falta també una mica de professional, ens falta gent que vulgui estar en el sector. Sé que costa perquè, bueno, de cares al públic a vegades costa i també per tema horaris.
El Departament d'Educació mantindrà la jornada intensiva a l'Institut Escola Salvador Vilarrasa de Besalú de cara al curs vinent. La idea del departament era modificar l'horari per seguir el que fa la resta de centres de primària amb un horari partit. Des de la comunitat educativa d'aquest Institut Escola havien convocat protestes per demanar que es mantingués la jornada intensiva. En cultura, el Circ Social arriba a Olot. El projecte, que compta amb el suport de la cooperativa Suare, la col·laboració de l'Ajuntament d'Olot i els Xerrics, té l'objectiu d'oferir formació en tècniques de circ a joves garrotxins. El president i director artístic del Festival Gira Circ és Xavi Vinuesa.
El Festival Gira Circ és un festival que porta 7 anys d'història. Portem, 8 anys, l'únic que vam parar un any en pandèmia. Portem 7 edicions i portem 5 anys desenvolupant un projecte de circ social.
En la pàgina esportiva, la Unió Esportiva Olot anuncia la renovació de Mànix Mandiola. El Bas serà l'entrenador de la temporada que ve a Segona Federació. Estarà acompanyat a la banqueta pel seu ajudant habitual, Íñigo Arriola, que debutarà a l'Olot. I Jordi Freixa és el nou entrenador del Sant Jaume de Llierca. Serà l'encarregat de dirigir el filial de l'Olot en la que serà la seva primera etapa a la Segona Catalana com a primer entrenador. L'exjugador ha afirmat que vol un equip competitiu amb l'objectiu de preparar els jugadors per debutar amb el primer equip.
Vaig veure que mostraven interès i jo tenia ganes de fer un canvi i de seguida es van posar d'acord en aquest sentit.
T'has plantejat ser autosuficient? Pagar menys per la teva factura de llum? T'acompanyem a fer realitat la teva independència energètica. Plaques solars, bateries d'emmagatzematge i carregadors per a vehicles elèctrics. Fes el canvi a l'energia solar amb Bassols Energia.
Moment de repassar el més destacat més enllà dels volcans. I ho fem amb bones notícies perquè s'ha estabilitzat l'incendi de Peramola, però, per una altra banda, el de Valdomar continua actiu després de 6 dies. El foc que més preocupa ara mateix als bombers és el de Valdomar, que ja ha cremat 2.700 hectàrees. S'acosta Sant Joan i el govern estudia endurir mesures i alguns municipis prohibeixen els petards. I també, relacionat amb el foc, denuncien fogueres, acampades i barbacoes en ple cap de setmana d'incendis simultanis. En l'àmbit nacional, històrica majoria absoluta del Partit Popular Andalusia, que ja no dependrà de Vox per governar. Ciutadans desapareix del Parlament andalús i el seu líder dimiteix de tots els càrrecs. I en l'àmbit internacional, Macron guanya però lluny de la majoria absoluta i l'extrema dreta creix com mai a França. I en l'apartat també electoral a Colòmbia, Gustavo Petro, primer president d'esquerres de la història del país.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. radiolot.cat, el teu referent. El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Ens espera una setmana que serà diferent. Ja de forma astronòmica, dimarts s'acaba la primavera i dimecres comença l'estiu. Un estiu que ja el tenim més que tastat, molt fort aquesta darrera setmana, amb aquests rècords de calor en alguns sectors. Però bé, això ha anat canviant una miqueta el cap de setmana, ha baixat una mica la temperatura, calor, però no tanta. I a partir d'avui, petits canvis que encara no ens afectaran, alguns núvols a la Costa Brava, possiblement alguna boira, i a la tarda alguna nuvolada al Pirineu. Potser al vespre o a la nit algun ruixat o una tempesta arribi a la Cerdanya, difícilment a la resta. Dimarts matí amb sol, alguns núvols a la costa, la temperatura pot tornar a pujar màximes de 32 a 37, però amb alguna tempesta a la tarda que podria ser forta entre el vespre i la nit a les comarques interiors, fins i tot de matinada arribar a la Costa Brava Sud. I dimecres també, situació de tempestes que poden ser fortes i empedregades. A més, dimecres ja la temperatura pot baixar de 4 a 8 graus a gairebé tot arreu.
Per qualitat.
Per tracte.
Per preu.
Per proximitat.
Compra Olot i sortiràs guanyant. Associació de Comerciants d'Olot. Compra Olot. Diu molt de tu.
Moment d'obrir la carpeta de temes d'aquest dilluns 20 de juny de 2022. L'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa tindrà més línies de bus. Des d'avui, totes les línies del bus transversal s'aturaran al centre sanitari. És una vella reivindicació del col·lectiu de la gent gran de la comarca. El transversal ja no s'aturarà a l'estació d'autobusos i només ho faran els autocars que fan els serveis convencionals, que també passaran per l'hospital. Aquesta modificació no implica un cost addicional i els busos seran híbrids.
Ràdio Olot, ara i sempre, som informació.
La demanda per part del Consell Consultiu de Gent Gran de la Garrotxa sobre ampliar les línies amb aturada de l'Hospital Comarcal ha arribat a bon port. Des de la inauguració del nou hospital l'any 2014, la comunicació en transport públic ha estat un mal de cap per molts usuaris, especialment gent gran acostumada a tenir l'hospital al centre d'Olot. Pels veïns de la comarca, la proximitat amb l'estació d'autobusos també era un gran avantatge. Amb el nou centre al Pla de Dalt, els usuaris de l'hospital havien de fer transbord a l'estació i agafar el TPO. Ara això s'haurà acabat. Totes les línies del bus transversal s'aturaran a l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa. La directora de Serveis Generals de l'Hospital Comarcal de la Garrotxa és Lídia Casado.
Des de la Fundació Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa estem molt contents i molt agraïts al Consell Comarcal, a l'Ajuntament d'Olot, a l'empresa Teisa, doncs, per poder fer possible aquesta acció de portar més parades aquí a l'hospital. De fet, és, com deia el senyor Cullell, no? És una petició històrica que des de l'hospital i des del Consell Consultiu de la Gent Gran fa 2 anys que s'està demanant.
Aquesta ampliació de parades a l'Hospital d'Olot per part de les línies del bus transversal de la Garrotxa estarà complementada amb la línia de busos de Girona, on a partir d'ara hi haurà 14 serveis d'anada i tornada. Això vol dir que cada dues hores l'hospital rebrà un bus provinent de Girona. A més, també hi seguirà havent combinacions amb el transport públic d'Olot. El director gerent de Teisa, Àlex Gelabert, explica el funcionament de la nova planificació.
Anem a intercalar els serveis de Girona, que ja tenen una freqüència, els que passen per Besalú i per les Planes, pràcticament de cada dues hores, doncs intercalem al mig el bus transversal, de manera que des de Besalú i Argelaguer, des d'aquests extrems de la línia per una banda i des de les Planes i Sant Feliu, tens freqüència d'una hora per venir a Olot. Però què passa? Que ara amb aquesta bifurcació del bus transversal, un per la plaça Clarà i cap a l'hospital, doncs cada dues hores des de Besalú, Argelaguer, les Planes i Sant Feliu es podrà venir a l'hospital i cada dues hores es podrà anar a l'estació, i en canvi doncs el tronc central, que seria entre Vall d'en Bas i Castellfollit, cada hora es pot venir a l'hospital i cada dues hores es pot anar a l'estació.
Un dels temors que tenien des de Teisa a l'hora de crear aquesta nova planificació era deixar allunyat el centre pel fet que molts busos perdessin l'estació com a punt de connexió. El gerent del Consell Comarcal de la Garrotxa és Sergi Martí.
En el moment que nosaltres vàrem estar plantejant l'opció de que tots els serveis del bus transversal fessin aquesta parada, ens va generar el dubte de què passaria amb el centre de la ciutat i què passaria amb l'estació d'autobusos, perquè fins ara aquesta línia, les que no paraven aquí, paraven a l'estació d'autobusos, i tenim una mica aquest dubte. Això també, consensuadament amb l'Ajuntament d'Olot, vàrem creure que poder desplaçar totes aquestes rutes amb totes les franges horàries amb l'hospital no perjudicava la connexió amb el centre de la ciutat d'Olot, perquè el centre de la ciutat d'Olot continuarà connectat amb la plaça Clarà, amb una parada a la plaça Clarà, que no està lluny de l'estació d'autobusos, i com que l'estació d'autobusos ja té la resta de connexions amb la resta de línies, no en surt perjudicada.
L'any 2019 el bus transversal va tenir 85.000 viatgers anuals, però amb la pandèmia la xifra es va reduir als 77.000. Precisament per recuperar viatgers s'ha dut a terme aquesta nova planificació. Aquesta serà la primera línia híbrida de les comarques gironines.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Olot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Olot, ara i sempre amb la informació, ara i sempre amb tu.
Seguim amb més temes. L'Ajuntament d'Olot ja té en propietat 195 pisos. Els dos últims els ha comprat per un valor de 20.000 i 12.000 euros respectivament. Un era propietat d'una entitat bancària i l'altre d'un grup immobiliari. Es troben al carrer Pala i al carrer Sant Bernat i es dedicaran al lloguer social.
L'informatiu del migdia.
Cada cop és més habitual que els ajuntaments vagin adquirint propietats immobiliàries per dedicar-les a finalitats socials. L'objectiu és donar cobertura a aquelles persones que necessiten un habitatge d'urgència o bé adoptar-los per llogar-los a preus baixos en funció dels ingressos de la família. L'Ajuntament d'Olot ha adquirit els dos nous habitatges a través del dret de tempteig, segons ha explicat l'alcalde de la ciutat, Pep Berga.
Sí, aquest dret de tempteig i retracte és un dret que ens atorga la llei, és a dir, aquells habitatges, aquelles propietats doncs, que en el seu dia, amb la crisi que va haver-hi el 2007-2008, doncs, els promotors no van poder complir amb els seus compromisos amb els bancs, van anar a parar tots en allò que en van dir el banc dolent, el banc de la Sareb, que es va encuidar d'indemnitzar en aquells bancs que havien donat suport en aquest tipus d'operacions i es van quedar amb la propietat.
L'adquisició de pisos dels carrers Pala i Sant Bernat és l'última operació de l'Ajuntament d'Olot en aquest sentit. Actualment ja disposa de 195 habitatges. Berga explica les seves procedències.
En aquest moment en tenim 190, estem gestionant des de l'Ajuntament 193 habitatges de diferents procedències, és a dir, alguns són de l'Ajuntament, alguns són de particulars que ens els han deixat a la borsa de lloguer, alguns són de la pròpia Generalitat, és a dir, hi ha diferents modalitats, però en aquest cas, quan es produeix això, que apareix un pis d'aquests que ens diuen que podem exercir aquest dret, el que fem és anar-lo a visitar, mirar si està en condicions, mirar si el preu que se'n demana doncs, és un preu doncs, que està justificat que fem allò, i en aquest cas el que fem avui és comprar dos d'aquests pisos. Per tant, aquí hi va haver una oferta, i en aquest moment nosaltres exercim aquest dret, igualem aquesta oferta i per tant ens quedarem aquests dos pisos i passarem de 193 a 195 a dia d'avui.
Els dos pisos situats a la carretera de Ridaura i al barri de Mas Bernat són de 65 metres quadrats de superfície. La falta de personal també trastoca el comerç, és un dels denominadors comuns de tots els sectors després del pas de la pandèmia. Des de l'Associació de Comerciants d'Olot confien en revertir aquest problema a partir d'aquest estiu amb l'ajuda d'estudiants i de cares a setembre amb la incorporació de professionals. Però el comerç també ha detectat un canvi d'hàbits a les persones a l'hora de comprar. El client fa més ús d'internet i acut a la botiga a recollir la seva compra, informa Joel Tallant.
Des de l'arribada del coronavirus al març del 2020 a les nostres vides, gairebé tot ha canviat. Una frase es va apoderar d'aquells dies en què no es feia la llum. Tornarem a ser els mateixos, ens dèiem. Exactament, però, no ha estat del tot cert, com es pot comprovar en el món laboral, on sectors com el comerç es veuen perjudicats per l'encariment de preus dels materials i de les despeses diàries, com ara el llum, l'aigua i el gas. Una de les altres circumstàncies que perjudica el sector és la falta de mà d'obra qualificada. La imatge de veure cartells d'esbusca personal ja és un continu a la comarca en qualsevol punt on hi hagi un comerç. La presidenta de l'ACO és Anna Planella en declaracions als 5 minuts més de Ràdio Olot.
Ens falta també una mica de professional, ens falta gent que vulgui estar en el sector. Sé que costa perquè, bueno, de cares al públic a vegades costa i també per tema horaris, però és molt maco treballar també i poder conversar amb el client i bueno, de fet és això, no? El comerç de barri doncs és aquesta manera, per tant, si hi ha gent que vulgui treballar segur que trob feina.
Falta de personal i canvi de tendències a l'hora d'anar a comprar. La compra per internet s'ha imposat durant la pandèmia a l'haver-hi restriccions sanitàries que dificultaven la mobilitat. Ara moltes botigues són punts de recollida de la compra que prèviament s'ha buscat a la xarxa.
Una miqueta sí, és diferent. Abans potser estàvem acostumats a fer moltes ventes, sobretot divendres i dissabtes, ¿vale? Era el pic on poder facturava més, i ara en aquests moments poder facturar més durant la setmana i ens queda una mica el divendres i el dissabte penjadet perquè la gent poder vol sortir més.
Des del sector comercial confien en que hi hagi un repunt de la demanda aquest estiu i reclamen que la mà d'obra professional faci el pas endavant per treballar-hi.
El Departament d'Educació mantindrà la jornada intensiva a l'Institut Escola Salvador Vilarrasa de Besalú de cara al curs vinent. La idea del departament era modificar l'horari per seguir el que fan la resta de centres de primària amb un horari partit. Des de la comunitat educativa d'aquest institut escola havien convocat protestes per demanar que es mantingués la jornada intensiva i evitar que alguns alumnes marxessin a altres centres. El motiu és que Besalú té altres instituts molt a prop i algunes famílies havien avisat que si feien jornada partida els canviarien a un altre centre on només fessin matins.
Radiolot.cat, l'actualitat a l'instant, ara i sempre.
A principis de març, les famílies, alumnes i professorat de l'Institut Escola Salvador Vilarrasa de Besalú sortien al carrer per manifestar-se. Demanaven al Departament d'Educació seguir fent una jornada compactada. Segons anunciava el director del centre, un 90% de les famílies estaven a favor de mantenir aquest horari compactat. A més, el director també apuntava que amb un horari partit els alumnes rendeixen menys, ja que no es concentren a la tarda. Per altra banda, un dels motius que exposava la comunitat educativa per mantenir aquest horari era la manca d'espais en aquest institut escola. El motiu és que el menjador té una capacitat de 60 alumnes i actualment s'hi queden a dinar uns 160, que reparteixen en dos torns. Segons apunten fonts properes al cas, Educació hauria decidit allargar un curs més l'horari intensiu mentre duren les obres d'ampliació del centre per garantir la capacitat de tots els alumnes al menjador escolar. A partir d'aquí, el centre ha anunciat que està disposat a parlar del millor horari que convingui a l'alumnat quan s'acabin les obres i definir si cal seguir fent jornada intensiva o partida. I abans de repassar el més destacat de la demarcació de Girona, us expliquem que el Circ Social arriba a Olot, el projecte que compta amb el suport de la cooperativa Suara i la col·laboració de l'Ajuntament d'Olot i el Xerrics té l'objectiu d'oferir formació en tècniques de circ a joves garrotxins. Des de l'any 2017, l'associació Gira Circ i l'associació Desperta Espurnes col·laboren plegades per tirar endavant projectes de circ social amb menors d'edat en risc d'exclusió a la comarca del Moianès.
Enguany, el projecte fa un salt endavant en clau territorial, surt de la comarca del Moianès i arriba a Olot. La formació està destinada a joves amb i sense perill d'exclusió social, incidint principalment en la inclusió per donar sentit a una formació que pretén trencar amb estigmes o idees preconcebudes. Els participants són molt heterogenis, joves de centres gestionats per la cooperativa Suara, joves nouvinguts amb referents familiars a la Garrotxa i joves nascuts a la comarca donant aquesta dimensió inclusiva al propi projecte. L'Ajuntament ha aprovat un conveni de col·laboració amb l'Associació d'Expertes Espurnes, entitat dinamitzadora i impulsora del projecte, que permetrà formar aquests joves en l'àmbit del circ. El president i director artístic del Festival Giracirc és Xavi Vinuesa.
El Festival Giracirc és un festival que porta 7 anys d'història, portem 8 anys, l'únic que vam parar un any en pandèmia, portem 7 edicions, i portem 5 anys desenvolupant un projecte de circ social, tal com ha dit la Imma, doncs un projecte en el qual intenta treballar des de la vessant inclusora amb joves en risc d'exclusió social i joves que són joves de territori. Històricament ho fèiem en el Moianès, lloc en el qual es desenvolupa el festival. És a Collsuspina, un poblet, un llogaret molt petit de 300 habitants, en el qual durant la tercer cap de setmana d'agost passen com unes 6, entre 6 i 8.000 persones històricament hem passat en cada edició de circ.
El projecte Giracirc va més enllà del simple fet de ser un circ, engloba també la vessant social. El director operatiu de Suara i referent de serveis d'atenció a la infància a la comarca de la Garrotxa és Lluís Quérez.
Quan veus aquí els joves doncs, que tenim aquí, que els veus contents, integrats en aquesta activitat, doncs pensem que és especialment important. I això entra dins de la... Penso que les empreses han de tenir aquesta responsabilitat social i de compromís doncs, en poder canviar i poder millorar la vida de les persones doncs, a les quals atenen.
En aquest sentit, la formació és totalment gratuïta i s'ofereix a l'edifici de l'antiga hidroelèctrica de propietat municipal i que actualment utilitzen com a local social els Xerrics d'Olot. La cooperativa de Cira de Catalunya proporciona els formadors per als tallers que es fan els dimecres i dijous a 5:45 de la tarda a 8:45 del vespre.
Ara sí, moment de repassar el més destacat de la demarcació de Girona. SOS Costa Brava reclama a la Generalitat crear amb urgència el Conservatori del Litoral per salvar 60 pinedes i retalls de bosc que es troben en perill per l'especulació urbanística. L'entitat assegura que la creació d'aquest organisme públic, que ha de comprar terrenys i preservar-los del procés depredador del totxo, acumula ja 2 anys de retard. L'advocat de l'entitat és Eduard de Ribot.
I som a temps, falta voluntat política. Si els ajuntaments volen, poden. SOS Costa Brava sempre ha reivindicat que es podia canviar el planejament i tots els ajuntaments ens deien que no. Vam demanar que la Generalitat sortís al rescat de la Costa Brava amb un pla director i aquell pla director va servir per anul·lar 87 urbanitzacions de la Costa Brava. Per tant, si es vol, es pot. Ho va fer la Generalitat amb un primer pas. Ara els hi toca als 22 ajuntaments. Han de decidir què volen, si urbanitzar, si seguir urbanitzant, si transformar la Costa Brava en Marbella, o si volen preservar-la, si volen salvar-la en allò que queda i canviar de política urbanística d'una vegada per totes. Ells decideixen si volen pinedes o volen totxo.
Membres de la plataforma han volgut visibilitzar el risc que corre el litoral a la pineda de 13 hectàrees de Platja d'Aro afectada per l'ampliació de la Marina. Aquí hi ha un projecte per fer-hi 270 amarradors, 340 habitatges i un hotel. L'Associació Catalana per una Pesca Responsable ha marcat un total de 7 taurons a la Costa Brava. L'activitat s'ha fet aquest dissabte en una fosa submarina davant la costa del Port de la Selva. Hi han participat una desena d'embarcacions amb biòlegs a bord i un equip de submarinistes dins l'aigua que han aconseguit marcar per primera vegada aquests exemplars de tintoreres, un peix que habita el Mediterrani entre els 60 i els 300 metres de profunditat. David Joanola és el vicepresident de l'Associació Catalana per una Pesca Responsable.
En total hem marcat 7 taurons, 7 taurons blaus, tintoreres, i els hem instal·lat en aquests taurons, hem instal·lat 3 marques electròniques per GPS, que són unes marques que se'ls collen a l'aleta dorsal i cada vegada que el tauró puja a la superfície envia una senyal per GPS i dona la posició, el que ha estat a la profunditat que ha estat, la zona on està, tot això. I l'altra és una pop-up, que és una marca que se li desprèn al cap d'un any més o menys d'haver-li posat i descarrega el satèl·lit tot el que ha estat fent durant aquest any.
Fa 2 anys l'entitat va organitzar una primera jornada a Blanes en què no se'n van poder capturar cap. L'objectiu del marcatge és fer seguiment d'aquesta espècie que es troba en perill i pateix una davallada de població per tenir dades dels seus moviments. L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols vol restringir l'accés a la via ferrada i només permetre que hi entrin persones federades o acompanyades d'un guia. A més, preveu que s'hagi de reservar l'activitat amb antelació. La mesura arriba després que a principis de juny un home morís en precipitar-se al buit des d'un accés on s'estava fent fotografies abans d'entrar a la via ferrada. L'encarregat del manteniment de la via ferrada de Sant Feliu és Albert Gironès.
Fa gràcia quan posen d'iniciació. Segons per aquí, quan estan allà, diuen, jo no em pensava que, sigui, que era això, per això ja l'escapi aquest, perquè si has fet la primera part i et veus que no estàs bé, el normal és que no entris, que no t'arrisquis. I en canvi hi ha gent que entra, es queda penjat, es bloquegen, cauen, els han de rescatar, venen els problemes, però és perquè no fan cas del lletrero que diu que si no estàs bé, agafis l'escape.
En paral·lel a aquesta acció i per evitar problemes amb els veïns per la gran afluència de visites que genera la via, aquesta setmana s'ha restringit l'aparcament a la zona perquè sigui tan sols per a residents. Els que s'hi desplacin per escalar hauran de deixar el cotxe al port i fer 10 minuts de camí de ronda a peu fins a l'inici del recorregut. I un home ha mort ofegat aquest diumenge a la platja del Rastrell de Roses mentre nedava, segons ha informat Protecció Civil. Als vols de 4:45 de la tarda, el telèfon d'emergència 112 ha rebut l'avís de la presència d'un banyista d'uns 60 anys que es trobava inconscient dins de l'aigua. De seguida, dues unitats terrestres del sistema d'emergències mèdiques s'han desplaçat fins al lloc dels fets, on li han practicat les maniobres de reanimació sense èxit. També s'hi han desplaçat efectius dels Mossos d'Esquadra, de la Policia Local, de Bombers de la Generalitat i de la Guàrdia Civil, que s'encarreguen de les diligències. La platja del Rastell de Roses no disposa de servei de vigilància.
Radiolot.cat, Facebook i Twitter. Les plataformes que complementen el que escoltes. Radiolot. Som present, som futur. Ara i sempre.
Obrim la carpeta esportiva amb Mànix Mandiola com a protagonista. El tècnic basc es queda a Olot.
L'esport a Ràdio Olot.
I així ho ha fet oficial avui al matí al Club Olotí de que el tècnic basc seguirà un any més a la banqueta olotina després de l'ascens aconseguit a la segona federació. Per tal de conèixer tots els detalls, connectem en directe amb David Planella des de l'estadi municipal, on avui es farà el tercer temps des d'allà per conèixer tots els detalls de la continuïtat de Mànix Mandiola. Bona tarda, David.
Què tal? Som en directe des de l'estadi municipal, on aquest migdia es fa l'acte de presentació de l'acord de renovació de Mànix Mandiola. I és que el tècnic basc continuarà una temporada més a la banqueta de l'Olot, tal com va avançar el director esportiu Sergi Raseta a Ràdio Olot. El basc ha acceptat la proposta de renovació del Club Olotí. Les dues parts han segellat la continuïtat aquest matí, l'han firmada. També inclou, per cert, el fitxatge del seu segon entrenador habitual, Íñigo Arriola, també d'Eibar, i al migdia presenten l'acord a la sala de premsa de l'estadi municipal. Ràdio Olot emetrà el tercer temps en directe després d'aquest informatiu. Mandiola va arribar a l'Olot a finals de març per redreçar el rumb de l'equip, que havia perdut el lideratge de tercera federació i estava passant per una mala ratxa de resultats. El tècnic d'Eibar ho va aconseguir, va sumar un empat i tres victòries seguides a la Lliga, i un cop al play-off va portar l'Olot a segona federació després de superar tres rondes a la fase catalana contra el Sant Andreu 1-0 i contra el Girona B 1-1 i a la finalíssima estatal a les Roces contra el Tenerife B per 1-0. Aquest ascens li ha valgut a Mandiola la proposta de renovació i el tècnic l'ha acabat acceptant.
Doncs moltes gràcies, David. Seguirem tota l'actualitat i tots aquests detalls de la renovació de Mànix Mandiola. Recordeu, després de l'informatiu migdia podreu escoltar en directe el tercer temps des de l'estadi municipal amb totes les veus protagonistes. I no deixem la vessant esportiva perquè Jordi Freixa és el nou entrenador del Sant Jaume de Llierca. Serà l'encarregat de dirigir el filial de la Unió Esportiva Olot, a la que serà la seva primera etapa a la segona catalana com a primer entrenador. L'exjugador olotí ha afirmat que vol un equip competitiu amb l'objectiu de preparar els jugadors per debutar amb el primer equip. Després d'aconseguir la salvació en aquesta darrera temporada, el conjunt blanc i vermell vol fer un pas endavant a la categoria, informa Aniel Puigvert.
De Castellfollit a Sant Jaume de Llierca. El tècnic garrotxí de 42 anys serà el nou entrenador del Club Futbol Sant Jaume a la segona catalana la propera temporada 2022-2023. Freixa debutarà com a primer entrenador en aquesta categoria, tot i que ja va ser segon entrenador al Besalú, juntament amb Quique Beltran a la mateixa categoria. El de Castellfollit torna a casa després d'haver jugat 8 anys consecutius a la Unió Esportiva Olot i haver aconseguit tots els ascensos. A més, un any després de retirar-se, s'encarregava de tota la coordinació del futbol base des del Benjamí fins a cadet. El seu últim pas ha estat entrenar l'equip del seu poble, Castellfollit, a la quarta catalana, on enguany ha quedat 13è. El nou tècnic de Sant Jaume, Jordi Freixa, es mostra il·lusionat amb el nou projecte.
Jo crec que mostrava un interès i jo tenia ganes de fer un canvi i bueno, doncs, de seguida es van posar d'acord en aquest sentit no? I bueno, i després ho encaro doncs amb una il·lusió terrible, vale, amb moltes ganes, intentar doncs de fer un equip competitiu, doncs que els nanos segueixin aprenguent i que bueno, que segueixin el seu transcurs dins el club.
El filial olotí ha aconseguit la salvació en la darrera temporada després del canvi de model. No obstant, Freix afirma que l'objectiu principal d'aquest equip i del cos tècnic és d'aconseguir formar jugadors perquè tard o d'hora puguin pujar al primer equip.
Al final el curs sí que marca uns objectius, jo individualment jo també m'han marcat un, bueno, els mateixos, evidentment, però la prioritat és seguir formant els jugadors i estem segurs que si fem un bon treball en aquest aspecte es podran fer passos endavant, vale? I evidentment que aprenguin a competir ja amb edat sènior, que puguis o no sempre hi ha diferència en volgués futbol base ja competir amb sèniors, vale? I competir cada partit i donar la cara en cada partit dins la nostra idea de joc, la manera de jugar, vale? I després evidentment intentaré jo posar el meu segell també com a entrenador.
De moment, l'única cara nova del Sant Jaume de Llierca és la de Jordi Freixa. A hores d'ara no hi ha cap nom confirmat per la temporada següent. Tot i així, el nou entrenador explica que ja ha parlat amb un gruix important de jugadors, tant del Sant Jaume com juvenils de la Unió Esportiva Olot, que enguany fan el salt.
Ràdio Olot ja és multiplataforma. Ràdio Olot ja no té límits. Descobreix tots els nostres continguts a Spotify, iTunes, Google Podcast, Tuning, iVoox i MyTuner Radio. I no deixis de consultar la secció de podcast a radioolot.cat. Perquè el futur ja és present. Perquè els continguts de Ràdio Olot ja no tenen límits. Porta'ns sempre amb tu, quan vulguis, on vulguis i sempre que vulguis. Ràdio Olot és multiplataforma, sense límits.
Doncs fins aquí l'informatiu d'avui dilluns 20 de juny de 2022. Recordeu que ara us deixem en directe amb el tercer temps de David Planella des de l'estadi municipal per conèixer tots els detalls de la renovació de Mànecs Mandiola per tancar aquesta temporada 2021-2022. Gràcies per la seva confiança. Seguim connectats a través del web de radioolot.cat.
Tota la info actualitzada al moment, xarxes socials, l'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix, disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.